Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs. Una altra setmana apugem el taló radiofònic al 94.6 de la FM i, de moment, aquest és l'únic taló que es pot aixecar al nostre país. I, malgrat tot plegat, no us volem deixar de parlar de teatre i cultura per 148a edició i per això tenim el nostre equip mobilitzat i un equip que, com sempre, està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis i qui us parla, Jaume Pont, el nostre supertècnic Roger Benet, conjuntament amb tot l'equip tècnic de Ràdio Sabadell, i la veu del programa, el Francesc Asens. I el programa d'avui tindrà els següents continguts.
Amunt al taló. Taló de fons.
Aquesta setmana em toca a mi apujar el taló de fons i us vull parlar dels 40 anys de La Cubana. També, per altra banda, si de tota la situació actual en podem treure algun element positiu, és que aquesta aturada del ritme habitual ens serveix per poder dedicar-nos a temes que segurament, amb el dia a dia habitual, no ens hi podríem dedicar. I com que no tenim obres ni activitats teatrals, per informar-vos, ens podem dedicar a tractar temes molt interessants que van més enllà de l'activitat habitual. Per això, avui parlarem del teatre amateur al conjunt de la nostra comarca. I és que la revista Vallesos ha dedicat el seu darrer número a aquest tema i entrevistarem a l'Eloi Falguera, que és l'encarregat de coordinar aquesta monografia. Després parlarem amb l'Elvira Franc per si ens explica alguna altra anècdota com la de la setmana passada amb l'actor Martí Pere Ferrer. I acabarem el programa amb humor. I és que el retorn de Pitxo Rivera és imparable. El tenim a ell i a tots els seus Muppets desfermats i amb unes ganes impressionants de comentar l'actualitat de la manera més esbojarrada amb la Ràdio Galàxia 2.0. Comencem!
La platea indiscreta.
I comencem el programa fent, com sempre, el repàs a la cartellera teatral, encara que aquesta cartellera pràcticament està molt, molt buida. Teletreballant des de casa tenim l'Eloi Garcia. Què tal, Eloi? Com estàs?
Hola, Jaume.
Com va això? Com tenim la cartellera?
No massa plena.
I
però, escolta, encara amb alguna cosa, Roita, mira... El Món Cultural de Sabadell encara té programació virtual. Així que alguna cosa encara et puc dir. Mira, del festival més petit que s'havia de fer, s'ha hagut de cancel·lar tot, com la resta de coses, però encara hi ha propostes digitals per famílies, mestres i professionals del sector. Així que només cal entrar al méspetitdetots.cat i fer-hi una ullada.
Per tant, la sala teatre, tot i que hagin suspès el festival, es pot veure algun dels seus espectacles a través d'internet. Està molt bé, això, doncs.
Sí, senyor. Home, com a mínim no ens avorrirem tant.
Exacte.
D'altra banda, també tenim teatre. Si entrem a la pàgina web de Cultura de Sabadell, veurem propostes teatrals passades en vídeo, que no és el mateix, però, escolta...
Es poden també veure.
Com a mínim, farem alguna cosa.
Molt bé, Eloi.
A veure si la setmana que ve o la següent ja comencem a arrencar poquet a poquet.
Exacte, ja si tornem a posar-nos en marxa ja d'una vegada. Eloi, moltíssimes gràcies. Tu estigues pendent, com sempre.
Jo tinc l'ordinador obert i un munt d'avisos preparats.
Molt bé, perfecte, doncs. A reveure fins la setmana vinent, aviam si ens pots explicar més coses.
Adéu-siau.
El darrer número de la revista Vallesos, revista que estudia i analitza el patrimoni de les comarques vallesanes, està dedicat al teatre amateur. En diversos articles es mostra com la nostra comarca és de les que teatralment és més activa del nostre país. De fet, l'Amunt al Taló és justament una prova més d'aquest fenomen, perquè setmanalment som capaços d'omplir el contingut del programa explicant-vos l'activitat teatral de Sabadell. Però és que resulta que a Terrassa passa 3/4 del mateix. I és que, segons s'explica la revista Vallesos, les dues comarques, l'oriental i l'occidental, sumen un total de 170 grups de teatre amateur. I avui, justament, conseqüència de l'aturada de tota l'activitat, ens podem dedicar a parlar amb l'encarregat de coordinar aquest conjunt d'articles que es titulen El Vallès s'alça al taló. Bon vespre, Eloi Falguera.
Bon vespre.
Pels qui no el coneguin, hem d'explicar que l'Eloi és director i autor de teatre i que, com a dramaturg, a més, ara fa uns 3 anys, va guanyar el Premi Recull amb l'obra El Traspàs, i que forma part també del grup, el grup Punt i Seguit, a teatre, com a director, i també, si m'ho permets, actualment ell està vivint a Terrassa, però de més jove havia viscut a Sabadell, i a més, vull dir, ens coneixíem i compartim l'afició teatral, i va començar, doncs, a Sabadell també a fer teatre. I que és així, Eloi?
Sí, senyor, és així. Jo sóc sabellut vaig començar, les meves primeres passes en el teatre va ser a la Joventut de la Faràndula.
Molt bé, per tant, ets coneixedor perfecte, abans que t'encarreguessin de fer aquest monogràfic ja coneixies bé el món teatral tant de Terrassa com de Sabadell.
Sí, no he perdut mai el contacte amb Sabadell. De fet, sempre les obres que em ponia seguit hem dut de gira, sempre hem procurat venir a l'Àgora o a l'Alternativa. És a dir, que sempre hem mantingut el pols de la ciutat, que és un pols immens.
I, Eloi, a la monografia dieu que el Vallès és el motor més actiu del teatre amateur actual del nostre país. De quina manera es pot justificar aquesta afirmació?
Això és fantàstic, començar per aquí. Perquè jo faig el símil. Si el teatre amateur català és un tren molt potent a nivell europeu, el Vallès és la locomotora. Per què dic això? Bé, jo això ho sospitava. Sempre, ja des de les èpoques de la Joventut de la Faràndula, havíem anat de gira per mosses i concursos arreu de Catalunya, i això ho he continuat fent amb els grups de Terrassa, darrerament amb Punt i Seguit, o ara últimament, fins i tot aquest darrer any, el que ens han permès, doncs amb Amics de les Arts. I jo sempre pensava, ostres, carai, darrerament, i darrerament vol dir els darrers 10 anys, a qualsevol mostra o concurs d'arreu de Catalunya, i estem parlant d'una cinquantena de mostres i concursos, sempre hi ha grups del Vallès. I normalment de Terrassa. I en els darrers anys, darrers anys, la cosa és espectacular. Perquè ens estem trobant que gairebé ja freguen els grups vallesans el 50% de grups programats a aquestes mostres i concursos, i de terrassencs no baixa mai de 2-3 grups seleccionats. Però un pot pensar, això és molt o és poc? Home, si pensem que cada mostra o concurs d'arreu de Catalunya rep un total d'unes 40 sol·licituds per participar, si d'aquestes 40 sol·licituds de mitjana sempre hi ha gairebé la meitat de grups del Vallès, ostres, això és molt, perquè no sempre hi ha grups de Barcelona. Aquesta va ser la primera premissa. I després veure que hi havia tanta diversitat de grups del Vallès. I vaig dir, això s'hauria de corroborar. I la revista Vallesos em va donar la gran oportunitat. Em va trucar un dia, em va dir, escolta, m'he vist alguns articles que has escrit a la premsa i, goita, voldríem fer un monogràfic. Jo els hi vaig dir, doncs mireu, si ho volem fer ben fet, ja que això no s'ha fet mai, perquè si voleu ja en parlarem, el greu problema del teatre amateur és que no hem escrit la nostra història. Però bé, això és un altre tema. La qüestió és que jo els hi vaig dir, si voleu que fem això, hem de començar pel principi, comptar-nos. Quants som? I això vol dir molt o poc. Jo al principi he de confessar que quan em van encarregar la feina vaig pensar, bé, devem ser 60, 70 grups, i em semblava molt. Però és clar, quan vam anar avançant, ens vam trobar que actualment, en actiu, hi ha uns 170 grups. Darrerament se n'ha afegit algun. Ara mateix el meu, jo no m'he aturat, malgrat que s'hagi publicat la revista, no m'he aturat de sumar. I actualment jo tinc una llista de 174 grups. Això és moltíssim. Si comptem que els dos vallesos tenen la meitat de població de Barcelona, jo us puc assegurar que a Barcelona no hi ha 170 grups en actiu. Per tant, les nostres comarques són, sens dubte, el motor del teatre amateur a Catalunya. No tan sols per la gran quantitat de grups, és a dir, la gran quantitat d'espectacles. Penseu només un diumenge teatrero de l'any. Quanta gent anirà a veure aquests espectacles? És una bestialitat.
Sí.
I no tan sols això, no tan sols comptar-nos, sinó que, esclar, la presència arreu de Catalunya, és a dir, el teatre que exportem arreu de Catalunya, he dit Catalunya, però és que hauria d'afegir el País Valencià a les Balears. i veuríeu que també la presència de grups de ballesans és constant. Llavors, un se n'adona que francament és el motor, perquè això es tradueix en que molta gent de Catalunya veu el teatre fet al Vallès, i no tan sols això, per a mi. Si dona temps, per no extendre'm, ja podríem donar dades. Podríem donar dades que són realment esfereïdores dels darrers anys, què vol dir la presència d'un 50% de grups terrassencs i com es tradueix això en premis.
Per tant, o sigui que es pot justificar, la frase aquesta es pot justificar per aquests dos fets, pel gran nombre de grups de teatre que hi ha i, a més també pel fet de la presència en els concursos i a les mostres. Però aquests grups com estan 170 grups o com estan distribuïts? Estan concentrats en les dues grans, o en les tres grans ciutats, que serien Terrassa, Sabadell i Granollers, o també estan repartits per tots les diferents localitats de tot el Vallès?
Sens dubte, la gran quantitat de grups són de Sabadell i de Terrassa. Aquí s'hi concentren la gran majoria, però trobem llavors particularitats molt interessants, com per exemple que un diria, home, Granollers actualment, jo sempre parlo en actiu en aquests moments, no històricament, sinó en actiu. M'interessava saber en quin punt estem avui, 2019 o 2020, 2021, quin punt estem? Sens dubte, Terrassa i Sabadell s'enduen doncs, la gran quantitat de grups. Però Granollers, un tendeix a pensar, carai, Granollers sempre ha sigut un pols. Doncs no, en aquests moments, ciutats com Montcada i Reixac tenen 11 grups de teatre en actiu. O ciutats com Sant Cugat, sumant-hi, evidentment, Mirassol i Valldoreix, superen també la desena de grups. I Sant Celoni és un altre pols important, un altre gran focus de teatre. Sens dubte, Terrassa i Sabadell, Terrassa amb més d'una trentena de grups en actiu i Sabadell amb més d'una desena, són els més potents. Però no ho descuidaria jo Sant Cugat i la seva àrea d'influència, com he dit, Montcada o Sant Celoni.
I quina creus que és la causa d'aquesta gran vitalitat en els vallesos de grups de teatre amateur?
Jo crec que hi ha, sobretot, si mirem, clar, hem de parlar que segurament als anys 80, quan mirem els anys 80, ens trobem amb els grups bàsicament històrics, tant a Sabadell com a Terrassa. I a partir d'aquí, degut a diversos factors, de vegades són escissions, de vegades són grups que es formen i no tenen teatre, amb la qual cosa els obliga a buscar un lloc, un recorregut on rendibilitzar els seus espectacles, i de vegades són altres iniciatives. A mi m'agradaria dir doncs, que Terrassa ha experimentat una gran eclosió de grups degut a un parell de factors, que són el cicle d'escenes locals. Què és el cicle d'escenes locals? El cicle d'escenes locals és un cicle que, organitzat per l'Ajuntament de Terrassa, ha portat el teatre als barris. Clar, el teatre tots sabem que, i Sabadell és un exemple clar, si sortim del centre, Creu Alta i Gràcia, és difícil trobar grups de teatre, cada cop es fa més difícil. Terrassa, això, fa ja 14 anys, va dir hem de portar el teatre als barris. Què va fer això? Primer, crear espectadors, crear interès i que d'allà mateix sortissin grups. I francament, n'han sortit molts. Montcada ha fet exactament el mateix. És a dir, no tan sols hi ha grups al centre. És a dir, de vegades són diversos factors, però sens dubte és una gran afició. Sabadell i Terrassa de sempre han tingut una gran tradició teatral. No és en va que Terrassa tingui un centre d'arts escèniques, una de les dues úniques seus descentralitzades de l'Institut del Teatre i diversos teatres públics grans. No? El mateix passa a Sabadell. Sabadell ha incrementat, als anys 80 només teníem la Faràndula com a teatre professional, diguem-ne així. Ara tenim el Principal, tenim l'Estruc i tenim, se'ns va creixent. No? El mateix han experimentat totes aquestes ciutats.
I a l'hora de plantejar-te el que és de preparar la monografia, com vas estructurar l'estructura que havia de tenir tots els articles i els autors amb qui havies de... Perquè no només les has escrit tu, aquesta monografia, sinó que també has buscat col·laboradors. Com ho vas estructurar, el plantejament de tota la monografia?
Jo tenia clar que si s'havia de parlar del teatre... si s'havia de parlar del teatre al Vallès, havíem de parlar de tot el que significa el teatre amateur. A mi m'agrada dir-ne no professional, però tot, què comporta tot el que és el teatre no professional? És a dir, des dels grups que tenen la seva seu i fan teatre per la seva gent, fins als grups que, diguem-ne, el factor artístic supera el fet social i volen sortir de gira. És a dir, havia d'omplir des dels grups doncs, aquests més dedicats al seu, la seva
seu
social,
públic propi,
al seu casal,
sí, exacte,
al seu
centre, el públic habitual, sí.
Fins als que doncs, tenien propòsits doncs, més de fer una gira i de que el seu espectacle fos vàlid no tan sols per la seva gent, sinó pel màxim de públics possible. I llavors també a partir d'aquí calia parlar de tot el que omple el teatre amateur. No és tan sols això, sinó és els pastorets que hem fet tots, el munt de tradicions teatralitzades que hi ha arreu ara del Vallès. Un exemple n'és Pedra i Sang, són tradicions ja teatrals que s'han afincat en un territori, fins a anècdotes, fins a personatges claus, actors claus, una mica ensenyar el ventall tan important que és el Teatre Amateur al Vallès. I també sense descuidar que hi ha una setzena de mostres en actiu dins del nostre territori i tres concursos amb un gran valor. El Ciutat de Terrassa, per exemple, d'aquí a poc arribarà a les 50 edicions. Vol dir 50 anys organitzant un dels concursos teatrals més importants del país. Poca broma, és que ja fa 50 anys que estem fent això. Potser que ens donéssim una mica de valor. En definitiva, era omplir tots els ventalls, des del que suposa el primer pas, que serien aquests pastorets, que tant coneixem a Sabadell i Terrassa, i arreu de tot el Vallès en fan un munt, fins a intentar omplir totes les capes del que és el... totes les capes de la seda del que és el teatre amateur.
I per fer la recerca de tots aquests, de tota aquesta informació, ha estat molt difícil aconseguir la informació?
Bé, per sort, com que amb diferents grups he anat fent gira arreu de Catalunya, doncs coneixia molts altres grups del Vallès que m'han sigut com informadors. Però, sens dubte, he hagut de trucar a desenes i desenes i desenes d'aquests informadors. Una altra cosa que m'ha anat bé és que jo escric generalment sobre teatre amateur i faig cròniques i crítiques, no tan sols del Premi Ciutat de Terrassa, on venen molts grups del Vallès, sinó de vegades em desplaço a ciutats vallesanes per fer diverses cròniques i crítiques de grups que hi ha. Perquè, com deia, un greu problema que tenim és la memòria. El teatre amateur té molt poca memòria. S'han fet molt poques monografies, molt pocs treballs, explicant-nos, tan sols explicant-nos, no? I, és clar, això és un dèficit tan gran que fa molt de temps em vaig plantejar que això no pot ser, perquè quan es mora la gent perdem memòria. I, és clar, estem perdent molta història important del teatre ja català.
I parlaves de que hi ha els diferents grups de teatre en els seus municipis. No sé si hi ha algun element, i comentaves també el fet aquest que Terrassa té aquesta mostra doncs, de portar el teatre al que és en les barriades o en fora del centre històric. No sé si hi ha alguns municipis que tinguin alguna infraestructura teatral, algun element, alguna empresa que empenyi més o que doni suport a les entitats i que permeti que hi hagi doncs, més força i més activitat que altres ciutats?
Sens dubte es nota les ciutats o pobles que tenen una factoria d'arts, diguem-ne així, que xopluga totes les companyies, no tant els professionals, sinó també no professionals. Sabadell teniu l'Estruc, perfectament, que xopluga, ja sigui donant local d'assaig com la possibilitat d'estrenar espectacles, que llavors generalment es duen de gira. Però no tan sols és exclusiu de Sabadell, sinó això també passa a Terrassa. Nosaltres tenim un cicle de l'Institut del Teatre que xoplugava aquests grups que llavors tenia aquesta ambició de portar de gira les seves obres. Ara ha estat suplert per aquest cicle d'escenes locals i també el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa dona la possibilitat d'entrar dins la programació professional a grups amateurs. a ciutats com Sabadell i Terrassa es nota molt això, que hi ha recolzament de diversos tipus. Sabadell també té l'alternativa, per exemple, que dona aquest aixopluc a tots aquests grups, no tan sols sabadellencs, sinó d'arreu del Vallès i de Catalunya. I això, com deia, es nota molt en altres ciutats. Per exemple, Ripollet té aquest teatre al Mercat que sol aixoplugar aquests grups de teatre locals, Montcada i Reixac també. I, és clar, quan passen aquestes coses és quan tu veus que, ostres, de cop i volta t'apareixen 7 o 8 grups. Bé, esclar, però és que si tu dones oportunitat a aquests grups, els hi dones com una mena de residència perquè tenen un lloc on assajar i sobretot estrenar amb una certa qualitat, amb uns certs mitjans, els seus espectacles, això es nota moltíssim, es rendibilitza moltíssim. Sant Cugat, no cal dir-ho, l'espai que té fantàstic amb l'auditori. I no tan sols l'auditori, sinó que si la ciutat o el poble compta també amb una mostra de teatre, ajuda també a aixoplugar aquests grups. Per exemple, Sant Cugat té la mostra de teatre Vall d'Oreig, que ara ja porta 26 edicions i que sempre clou o comença amb un grup local. Aquesta mostra no és qualsevol cosa, és, repeteixo, poder estrenar un espectacle amb dignitat i no de qualsevol manera, un espectacle que tu podràs enregistrar amb qualitat i llavors dur de gira arreu del territori.
I de tot aquest anàlisi que heu fet, quines creus que són les febleses que pot tenir el món, això, el món del teatre amateur ara, en el Vallès? I quines són els punts, bueno, els punts forts una mica ja ho hem parlat, no?, de tota aquesta empenta, però quines creus que poden ser les febleses, doncs, de cara al futur, no?, per poder pensar en la continuïtat i mantenir aquesta inèrcia?
Bé, les febleses són que, clar, el teatre amateur, com tota activitat artística, sempre ha tingut un mal, que és el de jo protegeixo la meva capelleta i o les capelletes veïnes em fan nosa o no els miro amb tan bons ulls, oi? Esclar, no hem unit forces, sinó tot el contrari. De vegades ens hem posat, ens hem fet la traveta, oi? Això ho he viscut tant a Sabadell com a Terrassa, com a qualsevol ciutat. Això en aquests moments, i més en moments que venen de crisi, s'ha d'intentar revertir. És una cosa important, perquè això ens afebleix. És a dir, no admetre que el grup del costat està fent un gran espectacle, això ens va en contra, eh? O no ajudar-nos, cedint-nos actors, cedint-nos locals, cedint-nos el que faci falta, això ens afebleix. I justament ho dic ara, que el teatre amateur viu un moment d'efervescència, i el Vallès la que més. I ho dic ara perquè poden venir temps en què ens veiem, doncs, afeblits, econòmicament i institucionalment. I és important, és important donar-nos les mans. I això de vegades no s'ha fet. I un altre problema que tenim és el de no donar-nos suficient importància, el que deia de la memòria, no? El que deia de, bé, és que oblidem massa els muntatges, oblidem massa que ha passat el temps i no recordem lo important que és. I en uns moments com els d'ara, jo voldria recordar que el teatre amateur parteix amb un avantatge que no parteix el professional, i és que nosaltres podem estar un temps sense fer teatre i no passa res. Tornarem a sortir i sortirem amb la mateixa empenta. El teatre professional depèn molt de si un espectacle s'acaba fent o no. L'actor ha de viure, el director ha de viure, els promotors han de viure, els productors. El teatre amateur, no. I, per tant, partim un avantatge. Nosaltres sortirem d'aquesta amb la mateixa força, si volem. I llavors hi ha un altre aspecte que m'agradaria, doncs, deixar ben clar, i és que de vegades no ens donem prou importància. Perquè no tenim aquesta memòria, no deixem ben clar que si autors com Àngel Guimerà, com Rossinyol, com Segarra, etc, etc, són tradició avui dia, formen part del corpus teatral català, no és perquè un dia es van estrenar a Barcelona i van estar una temporada en cartellera, no. És perquè tots aquests grups arreu de Catalunya els han anat fent.
Sí, això amb això que comentes ara, justament el Teatre Nacional representarà l'Héroe. Bueno, representarà si poden o estan, tenen en cartellera. I justament és una d'aquestes obres que comentes, que crec que a nivell professional ben poques vegades s'ha representat i, en canvi, a nivell d'amateur és una de les obres de Santiago Rusiñol més representades. O sigui que, i com això, doncs, altres obres d'autors catalans que sobretot durant el franquisme es van poder mantenir gràcies al teatre amateur. Mm-hmm. Vull dir que no es representaven a nivell professional, no?
Correcte, mm-hmm. I el fet de no, jo no vull dir treure pit, però sí. Com a mínim escriure això, deixar-ho ben clar, ens resta. Jo voldria també dir quants autors de la nova dramatúrgia catalana estan molt satisfets que les seves obres vagin de circuit amateur. Això els permet una nova visió de la seva obra, revisions, diferents maneres d'enfocar-la. N'estic convençut que si li parlem a la Cristina Clemente, la Marta Butxaca, el Josep Maria Miró, a tots aquests que ara se'ls està fent les obres arreu i s'estan fent circuits molt, molt, molt llargues, que contents deuen estar. Perquè això vol dir que passaran aquest tall que significa ser oblidat a ser representat. I això és molt important. I això només ho fa el teatre amateur. Quants autors d'aquests de la nova dramatúrgia catalana tenen la possibilitat que els hi restrenin professionalment els seus espectacles? Doncs els podríem comptar amb la mà.
Sí, en fi, Eloi. Escolta, una altra, ja una mica per entrar amb el tema de Sabadell i Terrassa, Darrerament a Sabadell hi ha hagut una gran falera pel teatre musical i les temporades dels principals grups de teatre de Sabadell s'han omplert de musicals tant de creació pròpia com de musicals internacionals. No sé si, i a més aquí a Sabadell també han aparegut una pila d'escoles de teatre musical també. No sé si a Terrassa també hi ha aquesta moguda de teatre musical.
Doncs no, la veritat és que no. I jo que m'agrada anar a veure, realment, són espectacles aquí a Sabadell espectaculars. Mireu, no fa molt... L'any passat vaig anar a veure, per exemple, una de les darreres representacions de Rapunzel a la Fràndula i realment vaig quedar molt satisfet, les meves filles encantades. No, Terrassa ha apostat pel teatre de text, definitivament. Hi haurà algú que s'atreveixi, que hi ha un grup, el grup de Salesians, que fa teatre musical, alguns que sí que ho fan, és cert, però la gran majoria de la trentena de grups en actiu que tenim, podem dir que 25, 26 es dediquen exclusivament al teatre de text. I també això ha fet que aflorin molts autors locals, entre els quals m'incloc jo mateix. Per tant, és una particularitat sabadellenca i que, ostres, està molt bé que passi això, perquè realment en el món del teatre amateur són pocs els grups que es dediquen exclusivament al teatre musical. Recordo Filagarsa de Molins de Rei o grups així, però el Vallès, exceptuant potser el grup de teatre d'Ullestrell, que ara ha apostat pel teatre musical darrerament, i els grups sabadellencs, els podríem comptar també amb les mans, els que s'han dedicat exclusivament al teatre musical.
I llavors una altra comparativa de Sabadell i Terrassa. Tu coneixes, has format part de la joventut de la Faràndula, coneixes que hi ha el TTI i el Teatre Sant Vicenç, també hi ha el taller de teatre per infants, i en total els dos grups actualment tenen uns 200 alumnes, i a més el Ciervo també té uns 30 alumnes al seu taller de teatre. No sé si en els grups de teatre amateur de Terrassa també hi ha algun tipus d'escola de teatre que tingui aquestes dimensions, per infants.
Bé, podem dir que els grups històrics i més que porten més anys, sí que els tenen. Per exemple, el grup de teatre del Casal de Sant Pere, que ara es diu PAM, des de sempre ha tingut el seu taller de teatre on el grup juvenil ha representat les seves obres. El mateix passa amb els més històrics, o, per exemple, ara se m'acut el grup de teatre 34 Passes, que també té el seu grup juvenil, el seu taller de teatre, o el grup de teatre de la Santa Creu, que també fa exactament el mateix. Però potser Terrassa, igual que Sabadell, sens dubte, les escoles de teatre també han apostat per fer la seva companyia dins de l'escola de teatre, amb la qual intenten fer diguem-ne, petites gires, ni que sigui per mateix la ciutat, pels barris o pels voltants dels seus espectacles. Així, per exemple, doncs, tenim escoles com Acció Teatre o Les Pisanes, que fa molts anys que hi són, no? Aquest és el que tenim a Terrassa.
Vaja, escolta, Eloi, això és interessantíssim. Ens passaríem aquí molta estona parlant, però ja ens hem passat del temps que tenim per l'entrevista. Vaja, vull dir que crec que és molt interessant tot aquest treball que heu fet a la revista Vallesos i tota la feina que de divulgació, de fer aflorar el que és el teatre amateur, no? I tota la feinada que hi ha al darrere. I per tant, escolta, moltíssimes gràcies per atendre la trucada, per venir-nos a explicar-nos-ho. Sé que havíeu de venir a fer la presentació de Vallesos aquí a Sabadell i justament va coincidir que es va iniciar la pandèmia i, per tant, crec que no es va poder fer la presentació, oi? Que va ser així?
Sí, va ser així. Va ser havíem de venir... Va ser el cap de setmana i havíem de venir el dilluns següent i no va poder ser.
Però bé, en fi, que de totes maneres la revista es pot comprar als quioscos, es pot buscar per internet també, que es pot subscriure a través d'internet i per tant es pot llegir per internet. I doncs això, moltíssimes gràcies per atendre'ns i escolta, potser truquem alguna altra ocasió perquè ens comentis coses de Terrassa també, eh?
Serà un plaer, o de Sabadell, no passa res, serà un plaer.
Molt bé, perfecte, doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure.
Teatre de Franc.
I arriba, després d'aquesta interessant entrevista, anem a parlar amb l'Elvira Franc, que, tot i que no pot anar al teatre, sí que, com sempre, té coses molt interessants a explicar-nos i per això la truquem. Bon vespre, Elvira, què tal? Com estàs?
Hola, bon vespre. Doncs bé, esperant
com
de que
portes,
obrin...
Com portes aquesta, el mono de teatre?
Exacte, tinc el mono de teatre i esperant que obrin ben aviat. I, doncs bé, per no perdre el contacte ni amb el món del teatre ni amb vosaltres, doncs seguiré explicant alguna aventura o alguna cosa que m'hagi passat doncs, amb aquestes anades al teatre. Sí, per això que continuo pensant que el teatre és necessari, eh? I que serveix per, com a bàlsam aquests dies de confinats i dies complicats. Però algunes vegades els records ens serveixen per pal·liar aquesta mancança cultural. I així ho faig, eh? I amb això, que recordant, he pensat explicar-vos una altra anècdota. D'aquestes que no són corrents, diguéssim, eh?
Ja, sí.
Va ser quan vaig anar a veure el Cyrano de Bergerac a la Biblioteca de Catalunya. Un espectacle que la feia la Perla 29, dirigit per l'Oriol Brogi. He de dir que el Cyrano de Bergerac ja l'he vist a tres versions diferents, diguem-ne, eh? El vaig veure per primera vegada, interpretat per Josep Maria Flotat, potser vosaltres heu hagut...
La mítica obra, sí,
la mítica, exacte, que és una versió que a mi em va fer descobrir aquesta meravellosa obra que requereix un gran actor per interpretar el personatge protagonista. En Flotats era el Cyrano i el desafortunat Christian interpretava el sabadellenc Ramon Madaula. Fins aleshores no era gaire conegut com a actor i ara ja sabem, conegudíssim per la seva trajectòria teatral i també per la recent faceta de dramaturg. L'última vegada que he vist el Cyrano va ser amb un monòleg excepcional de Lluís Omar, que també en vaig parlar en el programa, crec. Un altre gran actor que va fer una gran interpretació i una ocurrent versió, ja que ell sol interpretava tots els personatges de l'obra. Una original idea que també em va captivar. Però el que em va passar en la funció que vaig assistir a la Biblioteca de Catalunya, per mi va ser una vivència que no voldria pas repetir-la. Era a finals de maig. Va començar un dia de calor espantosa. Aquells dies, aquelles onades de calor que ens venen de cop al mes de maig, i que arriba de sobte i bé, que et tombes, diguéssim, eh? A la tarda vam anar amb la meva filla en tren cap a Barcelona per anar cap al teatre. Ja en el trajecte no em trobava gaire bé. Sentia moltes males olors i em molestava el soroll i les converses de la gent. En arribar al teatre no vaig voler tastar la copeta de vi que, com de costum, la que Perla 29 obsequia als espectadors. Pels que no ho sàpiguen, abans de cada representació, i en una sala a part, hi ha una taula disposada amb uns gotets i unes ampolles de vi blanc fresquet que els espectadors poden servir-se i saborejar. Tot un detall molt original que jo procuro veure sempre. Un detall de la Perla 29 sempre miro d'arribar una estona abans i poder doncs, assaborir aquest vinet, no? Però en aquella ocasió no ho vaig fer. En aquella posada escena, el paper principal l'interpretava el magnífic Pere Arquillué, que anava tan ben caracteritzat amb el nas tan gros com correspon al personatge del Cyrano. El paper de Christian el representava un altre actor sabadellenc, el Bernat Quintana. Sembla que aquest Christian, a Catalunya, l'ha d'interpretar sempre un sabadellenc, no sé per què. En el repartiment, cares conegudes i també nous actors que actualment estan molt ben considerats i d'altres que no han passat d'aquí. Una recordada proposta, una direcció i una posada en escena inolvidable i una excel·lent interpretació del protagonista, el Pere Arquillué, i en general tot l'elenc. La nau gòtica de la Biblioteca de Catalunya estava disposada amb unes grades frontals i l'espai escènic ocupava tot el llarg de la sala. El terra, com sempre, estava cobert de sorra, on hi havia unes cortines corredisses, un arbre, una tarima i poca cosa més. Segell inequívoc de les direccions d'Oriol Brogi. També una fantàstica il·luminació arrodonia l'ambient, moltes vegades romàntic i d'altres de lluites constants d'espadatxins. Un cop començava la funció, em vaig anar trobant malament. Respirava a fondo, tancava els ulls i no podia seguir la funció com jo volia. Una mica abans de la típica escena del balcó, em vaig trobar més malament fins que va arribar un moment que vaig perdre el sentit i em vaig desmaiar.
Ostres.
Van parar la funció. La meva filla, espantada, va demanar auxili. Van ser pocs minuts, però quan em vaig tornar amb si, estava rodejada de guapos cavallers, mosqueters i espadatxins amb les seves espades que m'estaven auxiliant. Eren els actors que em van venir a socórrer. Inclús un em va fer un petó. Un despertar com la Blanca Neus. Sort que el Pere Arquillué no va venir a assistir, perquè de la manera que anava maquillat i amb aquell nas tan horrorós, segurament m'hagués desmaiat una altra vegada de l'espant. Em van acompanyar en un lloc fora de l'espai escènic i em van cuidar com la que més. Van reprendre la funció i a mi, seguint les normatives de socors que corresponen als espectacles, van avisar els serveis sanitaris. Va arribar una ambulància i em va fer un petit reconeixement. Al cap de poca estona ja hi havia el meu marit que em venia a buscar. Resultat, i després d'anar al meu metge de capçalera, va ser un acalorament que em va provocar un tall de digestió. Res d'importància. El realment important és que des de llavors tinc i mantinc un especial sentiment cap a la Perla 29. Vaig repetir com a espectadora del Cyrano més d'una vegada, per gentilesa dels actors, que vaig mantenir contacte amb ells durant un temps. Potser inconscientment el meu desmai es va produir en el lloc més apropiat, ja que l'emblemàtica nau gòtica de la Biblioteca de Catalunya, on es representen les actuacions de la Perla 29, havia estat molt temps enrere l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona. O sigui que era dintre un hospital, per dir-ho d'alguna manera. Però, com he dit, una experiència que si n'he de treure la part positiva, diria que em quedo amb les bones vibracions que sento cap a aquesta formidable companyia que és la Perla 29.
Ostres, Elvira, una bona anècdota, Una bona anècdota, Déu-n'hi-do. Una bona sorpresa al moment. Sort que no va ser res, però
no
vull dir
que
aquest moment de despertar-te devia ser una bona sorpresa,
Ui, quan em vaig veure rodejada tant xicots guapos amb les seves espases i la meva filla, doncs, amb cara d'espant. La veritat que la sorpresa va ser més per la meva filla que per ningú més,
Un bon ensurt, el que passa és que, vull dir, un ensurt en un lloc molt adient, O sigui,
que sí.
molt ben atesa. Doncs, Elvira, moltíssimes gràcies i t'esperem, aviam si la setmana que ve, doncs, no sé si ja ens podràs explicar alguna obra, aviam si ja s'ha començat a partir, diuen que el partit potser del dia 23 ja es pot obrir algun teatre, ja veurem, esperem.
Però si no tindré temps d'anar a teatre a partir del 23, no sé si tindré temps d'anar a teatre
clar,
i explicar-ho.
Si no, t'esperem perquè ens expliquis una altra anècdota com aquesta.
Ja buscarem alguna altra cosa, i tant que sí.
Doncs moltíssimes gràcies. A reveure, Elvira.
A vosaltres. Fins a la setmana que ve. Adéu-siau.
I ara us deixem amb en Pitxo Rivera i la seva Radiogalàxia 2.0. I com que l'actualitat ha estat tan boja que supera totes les expectatives i, per tant, sobrepassa el temps establert pel programa, o sigui que, si voleu escoltar la secció sencera de la Radiogalàxia, haureu de fer-ho a través del podcast i l'Spotify. Per tant, jo m'acomiado i ens retrobem la setmana vinent i deixo la cadira lliure a Pitxo Rivera i la seva Radiogalàxia.
Benvinguts de nou a Ràdio Galàxia 2.0, bon vespre des de Ràdio Calafell. Venim carregadets al programa d'avui repassant fets d'aquestes darreres setmanes. El món està bullint. A Estats Units votava fa poc el seu president i allà les eleccions es viuen amb una intensitat bàrbara. Gent borratxa cremant-ho tot, destrossant ciutats, manifestant-se i esbudellant-se davant de la Casa Blanca en senyal de protesta. Aquí a Catalunya, en canvi, ens reunim davant dels ajuntaments per cantar l'estaca i picar una miquetona de mans. En parlarem i també parlarem d'altres merdes que han passat. Repassem-les al sumari a les nostres...
Notícies escandaloses!
Aragonès gestiona la Covid a Catalunya i ja postula per ser president al proper mandat. Un president barbamec fins fa 4 dies, que sembla tret d'un capítol de les Tres Bessones, i que no ha tancat les escoles perquè això el perjudicaria a ell mateix, que encara fa P4. De moment el seu grup bombolla aguanta i no s'ha d'ajuntar sota cap concepte amb el grup bombolla de la classe del costat, la classe de JxCat. Judici. Trapero absolt no va col·laborar ni està coordinat amb els membres del govern i sector independentista per facilitar el referèndum. Pels membres de la mesa del Parlament, multa per desobediència. Ara bé, Forn i Forcadell empresonats per anys. Encara els hi queda molta condemna. Al final de Lost és menys injust i polèmic que aquest cas, sens dubte. Manifestacions violentes contra les mesures aplicades arran de la pandèmia pel govern català. I sumen doncs, la ultradreta, joves indignats d'ideologies molt diferents però radicalitzats, sectors de tot tipus que veuen els seus negocis tancats o afectats. Vaja, un cacau més gran que les respostes de Díaz Ayuso a les entrevistes de la tele. Parlarem de Pinatell, que ara que ens hi hem d'estar tancats i tancades obligatòriament pel toc de queda, estaria bé que comencéssim a veure-li les gràcies i també estaria bé que comencéssim a espavilar a trobar parella per la ciutat perquè no podem anar enlloc més. Esperem que tot plegat no es converteixi en un capítol de la Isla de las Tentaciones. De la alta Trapero absolt del que se l'acusava. Doncs d'estar coordinat amb el govern català amb els líders independentistes per protegir la celebració de l'1 d'octubre i no actuar. I també se l'acusava doncs, de no frenar la manifestació de la Conselleria d'Economia. Va ser destituït també a través del 155 i ara per fi, després d'anys, es veu lliure de qualsevol càrrec.
Encara me'n recordo de les imatges aquelles dels Mossos traient les urnes perquè la gent no votés. Però, i amb total tranquil·litat, només van haver de demanar-ho, sisplau, i van sortir com uns senyors dels col·legis. I la gent fins i tot els aplaudia al sortir, La repressió versió soft.
Pero esto de aplaudir y de callar es lo mismo que hacéis todos vosotros con el gobierno cuando nos recorta todos los derechos alegando que es por nuestro bien, que es por la pandemia, que es por el bicho. Pero el susodicho bicho que se ha dicho que nos está castigando... És mentira.
Bé, Miguel Bosé, amb els seus arguments, com sempre, a la nostra tertúlia. Els Mossos, en aquell moment, van decidir actuar respectant la pau social, sense trencar la convivència i tampoc generar agressions o violència innecessària.
És important aquest matís, En aquell moment van decidir això. Perquè després, tot el que després, va venir el consell que era el Bart Simpsons i va començar a repartir hòsties a tort i a dret, La gent els hi llançava pintures, als Mossos, a les manis, us en recordeu? I al darrere hi havia la Colau intentant rescatar uns quants pots de pintura, a veure si podia pintar uns quants carrerons.
Ya está bien que se dirigiese a los mozos con diligencia y que repartieran leña, ¿eh? Sin violencia no vamos a llegar a ninguna parte. Los pueblos revolucionados y fuera de sí no se aplacan, no se van a mansar pidiendo permiso y diciendo buenos días, ¿eh? Así no vamos a ninguna parte. Hola, soy un mozo de cuadra. Buenos días, tenga señora. ¿Quiere que le ayude a cruzar la calle? Si quiere, le llevo la compra. ¿Qué lleva en esa bolsa? Vaya, Fairy y productos tóxicos. ¡Soterrorista! ¿Qué es? ¿Que son para la limpieza? ¿Que quiere limpiar Cataluña de españoles? ¿Supremacista intolerante? Vaya, vaya, vaya. Bueno, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Siga, siga su camino adelante. No se detenga, por favor.
Dels jutges de la sala, un d'ells de tarannà progressista va optar per l'absolució. L'altre segurament doncs devia convèncer el relat de la defensa de Trapero i també va optar per l'absolució. I una tercera jutgessa, Concepción Espejel, més tirant al sector conservador, va resoldre escrivint el seu vot particular en un escrit de més de 400 pàgines, justificant la culpabilitat de l'acusat.
Hòstia, això és més llarg que el recompte de vots dels Estats Units, aquest escrit de la jutgessa.
Me encanta esto de clasificar a los jueces ya sabiendo su ideología de entrada. En este tribunal vamos a poner a uno de progre, a uno de fachilla y a uno de moderado. Esto de progre en España es un eufemismo que sirve para decir un poco menos fachilla que los demás. Vamos a ver a qué jueces hay en el mercado hoy. Vamos ahí. Ponme un monárquico. Sí, Ballesteros va bien, gracias. ¿Otro juez con sabor a Partido Popular? Sí, de los Cobos, perfecto. Ahora un poco de anticatalanismo. La Mela, genial. Y un poco de derechismo rancio. Lesme, estupendo. Vamos a hacer un caldo que ni Pedro Piqueras en los anuncios de Gallina Blanca.
La mesa del Parlament català, Simó, Guinó, Barrufet i Coromines, condemnats per desobediència, hauran de pagar una multa de 30.000 euros i se'ls inhabilita, a més, un any i dos mesos.
Caram, em surt més car organitzar una festa de pijames multitudinària en plena Covid que donar veu a l'independentisme.
Simó, Guinó, Barrufet i Coromines? Però això què són? Són personatges del Club Super 3, no? No els conec, aquests. Però amb aquests cognoms semblen inofensius per ser indepes. No tenen presència, no tenen... No fan por, aquests cognoms. Si volen desafiar un règim, s'haurien de posar motes o alguna cosa així una mica més contundent, saps? Explosió republicana! O dinamita esquerda règims, o demòcrata punts de ferro.
Exactament, com en un combat de boxa. Doncs en aquests antics membres de la mesa del Parlament se'ls absol d'un altre delicte del qual se'ls acusava d'organització criminal.
Els germans d'Alton catalans, els hi diuen? Atracen bancs o què? Mira que... Mira, organització criminal, mare de Déu. Netflix en podria fer una sèrie d'això.
I hasta aquí la sèrie. ¡Manos arriba, gusanos parlamentaristas! ¡Quieto todo el mundo! ¡Quietos! ¡Quietos en vuestros escaños! ¡Os escañamos! ¡Sí! ¡Vamos a hacer el golpe más impresionante de la democracia que jamás se haya visto! ¡Esto va a ser una tortura, chicos! ¡Una tortura física y psicológica con mucho dolor! ¿Queréis saber de qué se trata? ¡Es peor que la mutilación! ¡Peor que la crucifixión! ¡Peor que el desangramiento! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a discutir! ¡A debatir! ¡Sí! ¡A debatir aquí mismo, en el Parlamento! ¡A que parece increíble, ¿verdad? ¿Vais a sufrir? ¡De veras que vais a sufrir! Vamos a hacer unas sesiones enteras hablando sobre leyes y sobre nuestro futuro, sobre el país. A Forni y Forcadell los han encerrado porque si no se dispersaban e iban a la suya, ¿no? Que no los entendéis, ¿no? Los que nos dedicamos a la ganadería lo sabemos muy bien. Pasa lo mismo que con las ovejas, que se escapan si salen del corral y acaban organizando duis y referéndums.
Las seves ovelles organitzen duis i referèndums per independitzar-se.
Pues claro, si se las deja libres así al tuntún, pues harían sin pensarlo, ¿verdad? ¿Ves? Me organizan rápido, rapidito, una campaña en depe. Así si nos despistamos que España nos roba el pasto, que gestionar nuestro propio corral sería lo mejor, que queremos una república ovejuna. Mira, escucha, escucha.
Sobre els membres de la mesa, el tribunal resol que la seva conducta va ser condomàs, obstinada, recalcitrant i persistent amb aquests mateixos adjectius i obertament oposada al que havia dit el constitucional.
Recalcitrant, o sí. Això què és? Un anunci del Finish Quantum per a tu lavavajilles, que treu la calç del rentaplats, quin vocabulari, hòstia.
Bé, avui canviem de tema perquè també hem de parlar de les mesures anti-Covid que s'han aplicat durant aquests darrers dies i quines podrien ser, cita el nostre expert en apocalipsis, quines podrien ser les mesures que s'aplicaran d'ara endavant aquestes properes setmanes.
Sí, jo sóc en Cid, ja sabeu que sóc expert en desastres naturals i altres merdes que passen al món. I a més, sóc també doctor expert epidemiòleg, eh? Ara tots els cunyats ho són, però jo sóc més bo que ells. De fet, el meu segon nom és doctor expert epidemiòleg, sí. Doctor expert epidemiòleg. Tot juntet, sí, separat amb guionets. Sí, és el nom que em va posar quan em van batejar. Sí, doncs aquestes mesures semblen, pot semblar que s'han decidit a la babalà, però no, sí. Tot està decidit sota uns perfectes criteris científics. Anem amb la primera mesura que s'aplicarà de cara als propers dies. Endavant. No, espera't, no volem alarmar la població. Aquest efecte, doncs, escolta, jo he demanat un xan-xan, sí, però de tambor és com de concurs. Més alegre, sí, és igual, d'acord, deixarem aquest. Som-hi amb la primera mesura. Sí, d'acord, sort que no havíem d'alarmar la població. Teatres i cinemes, només productes per emportar.
Vols dir que no t'estàs confonent de mesura?
Sí, home, sí, et pots endur el Pere Arquillué o l'Emma Vilarassau a casa. Arregles una mica el menjador, apartes els 4 merdes mobles de l'Ikea que hi tens i pots fer perfectament una representació. I quan s'acosti Nadal, pel mateix preu que et recitin el verset de Nadal, ja posats, o que facin un pessebre vivent i que vinguin tots els veïns de l'Escala a visitar-lo.
Això del pessebre, la Colau t'ho fa amb 4 capses. Amb totes les de l'Amazon que has rebut a casa durant aquests mesos de confinament i les 4 merdes que tens a les golfes, et fots un pessebre collonut aquest Nadal.
Segona mesura. Pels bars i restaurants. Haurem de portar traje sepi, triple mascareta FFP2 i pantalles protectores a la cara, mare meva. I per anar a sopar amb els de la feina, quasi haurem d'anar disfressats d'astronautes. Sí, semblarà un sopar d'empresa de la NASA.
Ei, ei, aquí faltarien una mena de tubs succionadors per anar xuclant l'aliment sense treure'ns tota aquesta protecció. Ens hauran de portar tot ben trituradet, ben trinxat, tipus menjar de nen petit com una papilleta.
Per fi Errejón podrà anar a un restaurant i no només ell demanarà el menú infantil. Tercera mesura. Pels centres educatius no es podran oferir begudes alcohòliques. Sí, ara que els mestres i professors ho necessiten tant, oi? Per passar-se 8 hores diàries cridant i ofegant-se amb la mascareta i aguantant els mateixos alumnes sense sortir de la mateixa aula. Com a mínim una alegria, oi, amb això de l'alcohol? Doncs no, s'ha acabat això de la pataqueta de whisky i anar fent glupets entre classe i classe. S'ha acabat. I si a última hora del divendres la classe es converteix en una mena de estranya dansa contemporània del professor, doncs sí, 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 el vostre mestre, estimats alumnes, s'ha saltat la normativa. Ara una mesura pels gimnasos. Només s'hi pot anar en cas d'extrema urgència. D'entrada no s'hi pot anar, però si t'has fotut com un tros de bacó de tant confinament i tant teletreball i classes telemàtiques sense moure el cul de la puta cadira o del sofà i no passes ni per la porta de caixa, és un cas d'urgència. Ja pots anar a suar la cancel·lada a la cinta. Si és per posar-te com un cruixant i humiliar la gent que està fofa, queda't a casa, tros imbècil. Carrers i places de l'espai públic s'oferirà el servei via telemàtica i no s'hi pot ballar. A qui se li acut oferir els carrers via telemàtica? Doncs sí, els governs. Farem carrers telemàtics, places, avingudes, parcs en 3D. Sí, no ho veieu? No ho veieu que és una gran oportunitat? Sí, és una oportunitat per fer república. Crearem una petita Catalunya a la xarxa, ja que no hem pogut aconseguir la independència real. L'aconseguirem en digital. Els carrers online seran sempre nostres. No em surt allò de les mans, és molt difícil. I no s'hi pot ballar, superimportant, no s'hi pot ballar en aquests carrers digitals. Sí, no us penseu que podem sortir a fora de cop i volta i començar a fer coreografies de La La Land, com si visquéssim en un musical. No, això és per friquis. Alguns ho van fer quan es va acabar el primer confinament, però ara no es pot.
Parlem ara una mica de com afecta la Covid als carrers. A la política ja se n'ha parlat sobradament a tots els mitjans, però aquests darrers dies s'han viscut episodis preocupants al carrer.
Bueno, a Madrid molt bé, eh? Tots fent canyetes, trobades amb els amics, tot de conya. La Iossa sempre contracorrent de la resta. Si algú diu blanc, ella diu negre. Si diu negre, diu blanc. I si algú diu que falta personal, ella es gasta els quartos fotent un edifici immens sense personal a dintre. Juga el món al revés, aquesta noia.
No, va, contracorrent, no. Sembla que la comunitat de Madrid estigui anant en direcció contrària a tot perquè són més xulos que ningú. Però això és perquè allà, al cor de l'Espanya profunda, hi ha un fenomen extraordinari que tan bé ha guionat Christopher Nolan. Impensable, impossible, Tenet.
Todo el mundo a desconfinarse, rápido. A ver si el ministro Illa es caga las bragas, com dirien els indepes del cas Bonhoff. Els socialistes proposen coordinació entre governs. Direm que sí, però anirem més a la nostra bola que Trump interpretant resultats electorals. Anirem més per lliure que els alumnes de l'ESO prenent-se les mostres de la Covid.
Poc se'n parla dels testos d'antígens que s'han de fer als instituts. S'han de ficar uns pals molt, molt, molt endins. Això m'agrada, on es demanen aquestes proves? PCR, es diuen, oi? Esclar, ara ho entenc. Plaer continu pel darrere. A Madrid es veu que no fan tantes proves d'aquestes. Els haurem de fer pam, pam, al culet, amb un fuet a caldes, d'aquells que estan durs com la pedra.
Però anem al tema dels carrers, anem al tema que toca. Aquí, com sempre, a Catalunya, hòsties, eh? A Catalunya sembla que la regalin, però és que clar, això del virus no s'acaba. I se'ns estan vulnerant drets. Se'ns vulneren els drets. Té més drets. El Lucas, el gosset de Ciutadans, que nosaltres, com a mínim, ell pot sortir a passejar de 4-6. I estem emprenyats!
Però, Susanna, calma't, Susanna. La violència no està bé. No, així no, majestat. Aquest no és el camí, com digué Puigdemont.
Com que no, revoltes al carrer, sí! Ultradreta, extrema esquerra, gent dels bars, actors i actrius, negacionistes, un senyor tocant el piano, el lladre s'encaputxats robant a les botigues. Una bona barreja, eh? Si fos un cubat ens sentaria com un tiro.
Sí, esto no lo pacifica ni Joe Biden repartiendo infusiones de tila. Que vaya presidente más foso y sin sangre en las venas que me han escogido los norteamericanos. Vaya. Que a su lado Montilla parece colocado de Speed.
Ara en parlarem a Miquel Bosé, tertulià, negacionista per excel·lència. Alguna cosa a dir per al·lusions?
Mira, ahora mismo estoy siguiendo esto del comité de desinformación que quiere poner el gobierno de España.
Ah, sí, aquest òrgan que ha de decidir quines notícies dels mitjans es publiquen, quines són falses, quines són veritat i que, per tant, podria censurar certes coses i controlar el que ens arriba i violar la llibertat de premsa. Pateix potser que puguin desmuntar els seus arguments, senyor Bosé?
Pues no. Estoy encantado que se destapen las fake news. Porque todo es falso, que se diga la verdad, por fin. Aragonés no es vicepresidente de Cataluña, sino de Aragón. Teruel no existe. En las iglesias no hay bicho, no hay virus, porque hay curas. Y esto de la mutación de los bisontes de Dinamarca es una segunda parte muy, muy mala de la pandemia producida por National Geographic. Y esta es la pura verdad. Y todo lo demás son gilipolleces.
La veritat que no li preocupen els aldarulls al carrer.
Mira, para peleas y guerras a muerte, la de Jones y Esquela. Hay que ver, hay que ver. Rahola se queja de no salir en TV3. Esto es como si los bancos se quejaran de los desahucios. No tiene
Miguel, 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 en fi, ja hem arribat al final del nostre programa. El proper dia parlarem de Joe Biden, Donald Trump, Josep Maria Mainat, el rei emèrit Joan Carles i el papa de Roma. Déu meu, no se'n salva ni un. Sort que no són autònoms, perquè si no ja s'haguessin acabat les ajudes de la gent. En fi, bona setmana, Ràdio Gens.
Amunt el taló a Ràdio Sabadell. Cada dimecres de 9 a 10 del vespre, posa't al dia de l'activitat teatral de la ciutat a l'Amunt al Taló. L'agenda teatral, entrevistes, tertúlies, reportatges, humor, musicals. El programa del Teatre Sabadellenc. Escolteu-nos a la carta al web de Ràdio Sabadell i també a Spotify. Aquesta temporada impulsem el nostre teatre. La cultura és segura. Amunt al Taló, amb la col·laboració de l'Estat.